Avui sortim amb Xavi Martínez.
Ens fem preguntes i busquem respostes. Gairebé el 37% dels joves d'entre 18 i 24 anys i el 32% dels 25 a 34, al final són tots joves, han sentit soledat durant l'últim any, segons un estudi de l'agència de recerca 40DB. Rosa, preocupant.
Preocupant. La solitud ja no és només cosa de la gent més gran. De fet, alguns ajuntaments, com el de Barcelona, ja treballen en tallers i activitats per millorar la gestió emocional dels joves, així com també per conscienciar sobre l'estigma de la solitud.
Però què hi ha darrere d'aquesta solitud, no?, en els joves? Ho debatem amb els professionals. Saludem en primer lloc el Jordi Pigem, filòsof de la ciència i escriptor. Bon dia, què tal?
Hola, bon dia, Xavi.
També el Joaquim Serrabona, doctor en psicologia i especialista en teràpia familiar del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
I, mira, prova't una miqueta més el micro.
Sí, sí. Bon dia,
Tenim moltes ganes d'escoltar-te i se t'ha d'escoltar bé.
Oh, vale, d'acord.
I també a la Marta López Costa, professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, membre del grup de recerca consolidat interuniversitari d'entorns i materials d'aprenentatge de la UB. Molt bon dia.
Bon dia.
Ho he dit bé, no?
Exacte.
Increïble.
Perfecte.
Bé, hem parlat també amb la Sandra Escapa. Ella és sociòloga i és professora del Departament de Sociologia de la UB, qui, per cert, ens ha explicat la diferència entre estar sols i sentir-nos sols. L'escoltem.
Estar sol en un sentit més objectiu, no?, que és allò que no tenim a ningú al nostre costat, i després el sentir-nos sol és un concepte més subjectiu, que independentment de que puguem estar envoltats de gent, vivint amb algú, tenint amistat, tenint família, tot i això pot generar aquest sentiment de soledat. Pot ser que tingui aquest sentir sol, malgrat estar vivint amb algú o tenint amistats o tenint família, com deia.
Molt bé, qui vol començar amb les primeres impressions després d'aquestes dades de l'estudi, que són una mica preocupants? Qui es llença?
Doncs bé, amb això que deia la Sandra, és evident que estem avui en dia en un món en el qual podem tenir moltes relacions digitals, no sé, doncs tenir 1.000 seguidors a Facebook, i sentir-te sol. Aleshores, una cosa que crec que es veu és que si tu ja tens relacions genuïnes, aleshores les relacions digitals es posen a sobre d'això i ho enriqueixen encara més, però sé de casos directament de persones que se senten soles, que poden tenir moltes relacions digitals i estar tot el dia amb el mòbil, i se segueixen sentint soles, potser encara més soles, perquè hi ha un element una mica fake amb aquestes relacions de vegades.
Marta López Costa, no, sembla mentida, no? A l'època sembla a priori més hiperconnectada de la història, els joves se senten desconnectats.
Exacte, les tecnologies senzillament no són un mitjà i un mitjà que obre moltes vies de comunicació, però evidentment aquestes vies que ens obren les noves tecnologies hem de tenir ja, no?, una base a nivell presencial d'establiment de xarxes de comunicació. I senzillament les tecnologies el que faran, no?, és anar obrint de noves. Però si no les treballem de forma presencial, les tecnologies no ens ajudaran. No? Senzillament són una eina que ens poden ajudar si fem un bon ús d'aquestes tecnologies digitals, però si fem un mal ús, evidentment té repercussions negatives.
Però llavors s'està fent un mal ús, no?
En molts casos s'està fent un mal ús, perquè ens costa molt, no?, treballar aquest bon ús a nivell familiar, a nivell d'escola, de les noves tecnologies. Aleshores, si no potenciem, no?, aquest aprenentatge de com hem d'utilitzar les noves tecnologies, podem tenir repercussions molt negatives.
Joaquim Serrabona.
Bueno, me ha encantado la introducción.
¿Te ha gustado?
Sí, me ha gustado mucho porque creo que esta diferenciación entre la parte objetiva de la soledad y la percepción, ¿no?, que realmente es lo importante. Uno puede estar muy rodeado de gente y sentirse muy solo, ¿no? La soledad, como todas las emociones, no son ni buenas ni malas, ¿eh? Todos esos sentimientos, ¿no?, no son ni buenos ni malos. Es como los percibimos y sobre todo el nivel de angustia y vacío que pueden generar, ¿eh? Nos pueden generar. Podemos estar muy acompañados, podemos estar muy tal y tener esa angustia y vacío, lo que nos hace y nos provoca que actuemos de forma un poco a veces, intentando tapar esa soledad, ¿no?, ocultándola. La soledad tiene elementos positivos, bueno, ya tenemos después con todos, ¿no? Elementos positivos, todos buscamos ese momento de soledad también. De hecho, y perdona que me extienda un poco.
No, adelante.
Claro, todos vivimos entre dos polos, ¿no? El deseo de fusión, el deseo de pertenecer a un grupo, a una gente, a una familia y tal, pero también el deseo de identidad, ¿no? De estar, de sentirnos únicos, ¿no? Entonces, si hay un equilibrio entre esos dos polos, todo funciona. Si no hay un equilibrio, evidentemente es ahí donde se producen los desajustes, ¿eh? En un extremo o en otro. Y el concepto de soledad en sí nos lleva a esto, nos lleva al aislamiento, o nos lleva a buscar compañías, ¿no? Compartir. De hecho, somos seres sociales y prima esta parte. Por eso vivimos como algo normalmente negativo la parte solitaria, ¿no? Sobre todo cuando no es deseada. Y aquí también quería hacer un matiz. Entre lo deseado y lo voluntario, ¿eh?
Claro, es que esto parece involuntario, ¿eh? La respuesta de este gran estudio sí que parece bastante negativa en este sentido.
Sí, sí.
O sea, parece muy interesante que además destaques que la soledad puede ser positiva, pero escogida, ¿no? A lo mejor.
Escogida.
Claro.
Sí. Jo en aquest sentit també diria que per trobar-te a tu mateix o a tu mateixa és important tenir moments de soledat. I tenir moments en què com abans teníem quan anàvem al metro i teníem temps per pensar, no? En comptes d'estar tota l'estona mirant la pantalla, diguéssim, no? En aquest sentit, la diferència aquesta entre la soledat bona, positiva, i la soledat no desitjada, és que els moments d'estar amb tu mateix t'ajuden a l'autoconeixement i t'ajuden a ser tu mateix, és una cosa positiva. El que passa avui en dia és que, per exemple, hi ha aquesta pressió de donar una imatge a través de les xarxes que no ets realment tu. I amb això te desconnectes de tu mateix. És a dir, si pots tenir una imatge autèntica de tu mateix o de tu mateixa, això és més fàcil que porti moments d'estar sol amb tu mateix i que te sentis bé. El que avui en dia tenim és una cosa que ens fa allunyar de nosaltres mateixos, ens porta a tenir una imatge que no és prou genuïna, i això s'ha demostrat, hi ha un llibre d'un psiquiatre alemany, Manfred Spitzer, no sé si està traduït, que diu que la soledat aquesta no volguda causa més problemes que el tabac, l'alcohol i l'obesitat. De problemes de salut fins i tot física, no? Perquè sí, la salut sabem que és psicosomàtica. Un altre element que crec que hem de posar sobre la taula és com totes les mesures de distanciament social imposades durant la gestió del Covid, directament és això, és fomentar la soledat. O sigui, que els joves no poguessin sortir de casa, que podien sortir els gossos de casa, però els joves no. Això se'ls està obligant a la soledat. I això en el moment, a més, que necessiten més sortir, fer amics, trobar colla, trobar parella, el que
sigui. Sí, són edats
sí. Hannah Arendt, en Els orígens del totalitarisme, diu que el que prepara les societats pel totalitarisme és la soledat, el fet que la gent se sent desconnectada de si mateixa. I d'alguna manera, amb el que hem viscut en els últims anys, s'ha fomentat directament la soledat.
Uau.
Sí, el resultat és aquest. I de fet, sabem que s'han disparat les depressions i els suïcidis, també.
Sí.
No? Sobretot entre joves i dones. Aleshores, no és estrany que surtin aquestes dades.
I amb el que comentaves ara, Jordi, no? De donar aquesta imatge, no? Ideal a través sobretot de les xarxes socials, hi ha un plus més, no? Que a nivell tecnològic les eines, sobretot les xarxes socials, estan creades, no? Per enganxar, no? Sobretot amb elements que provenen bàsicament del joc, eh? Aquests rànquings, no? Aquests quants més likes millor, sí. No? Doncs tenen aquest disseny que justament que la que volen, no? Les eines digitals, doncs, tenir molts usuaris i que aquests usuaris es connectin moltes vegades, no? De forma diària. Per tant, tenen aquest disseny que fan enganxar, no? A través d'aquests elements, dels likes, no? De quantes persones en veuen, etc. I per tant, això no ajuda, no? Si no tenim aquest autocontrol i no tenim aquesta coneixença de ens hem d'autoregular davant d'aquestes eines, doncs encara més s'accentua aquest problema.
El que deia el Jordi, fent referència a això, el suïcidi s'ha convertit en la primera causa de mort entre els més joves a Espanya, La primera causa. Penso que pot estar relacionat,
I entre els més joves, sí. Que són els que haurien de tenir més ganes de viure.
Exacte. Exactament.
No, és que això és molt simptomàtic.
Sí. A ver, yo creo que también aquí entra, desde hace años, entra un elemento nuevo en el cual Marta es experta, ¿no? Que es todo el mundo digital, todo este mundo digital que nos ha aislado, nos ha encerrado en algunos casos en un habitáculo, ¿no? Y solamente sin cuerpo, ¿no? Y a mí me hace pensar mucho en qué está pasando en las nuevas generaciones, ¿no? en el que funcionamos un poco como un, como caracol, ¿no? Frente a la, al miedo a lo social, el miedo a lo, al contacto, el miedo a, lo, a la presencia, ¿no? Con el otro, muchos jóvenes, y no tan jóvenes, ¿eh? Y digo no tan jóvenes desde, desde gente adulta como también niños, ¿eh? Y, que también, bueno, eso es un tema importante. ¿Cómo se van refugiando, se van escondiendo y van cayendo en una cierta, bueno, en una soledad total, ¿no? En un aislamiento. Un matiz también me gustaría hacer. ¿Uno se siente solo cuando? No se siente solo cuando está en casa, ahí, sino también cuando está muy rodeado de gente, ¿no? La soledad es básicamente un sentimiento o una percepción de que uno no es visto, no es reconocido por otro, ¿eh? Y todo sujeto necesita ser reconocido, visto por otros, ¿eh?
Y tal vez ahora, Joaquín, eso está más incentivado, el hecho de estar recibiendo reconocimiento todo el rato. Se van a olvidar de mí, ¿no? Claro. Si no tuiteo, si no hago un poco de hate, si no tengo más likes, si no subo fotos más...
Lo que pasa es que es un reconocimiento, no sé, Marta, que es un poco más superficial, es decir, más desde la fama, entre comillas, que, sí, que no tanto de la comprensión, el reconocimiento real, el sentir que el otro te entiende, ¿no? Que hay una cierta conexión emocional con aquella persona, porque, bueno, no hay esa distancia, ¿no? Esa proximidad, mejor dicho. Entonces, creo que ahí hay una laguna importantísima. El hecho de poderse... Primero, la fragilidad en escondernos, ¿no? Frente a las relaciones humanas. Humanas entendidas como analógicas, ¿no? Estar con el otro, cuerpo a cuerpo, ¿no? Y en eso hay más fragilidad. También hay mucho más temor, ¿no? Y esa fragilidad lleva también más temor, evidentemente, ¿no? Y frente a esto hay un retraimiento. Claro, yo tengo experiencias desde adolescentes que han sufrido situaciones de bullying, por ejemplo, en la que a partir de su fragilidad inicial y el acoso que se ha producido, pues ha habido un cierto brote, ¿no? En casos extremos estoy hablando, ¿no? Pero sí, un ir hacia atrás y un esconderse. Esconderse en su propia casa y con la única puerta de, con la única ventana a la vida, por decir así, a través de lo digital, ¿no? Pero es una parte que limita la otra, la esencial, la humana, la el contacto, o sea, la cercanía, la del cuerpo a cuerpo, ¿no? Yo trabajo desde la psicomotricidad y reivindico mucho ese punto de interacción con el otro, ¿no? Desde cuerpo a cuerpo. Y aquí ha habido una, desde la pandemia, ha habido un antes y un después.
Antes íbamos a casa de los amigos a jugar a las videoconsolas, ahora se juega online con auriculares y micrófono.
No es la mate.
Bueno, y antes íbamos a casa de los amigos a jugar
a la calle,
a juegos simbólicos y a otros tipos de juegos que se están perdiendo. Y esto sí que es dramático. Hablábamos antes de jóvenes, estamos hablando de jóvenes, pero si hablamos de infancia, ya hablando de infancia, nos encontramos con cosas realmente preocupantes, ¿no? Niños que sí se sienten aislados, niños que no saben jugar con otros niños, niños que yo llamo cuando están en la sala de psicomotricidad, por ejemplo, niños rincón, o sea, niños que observan cómo los demás juegan, pero que no se atreven a entrar, y estoy hablando de niños de 5, 6, 7, 8, ¿eh?
Es grave eso.
Hombre, todo tiene su consecuencia, evidentemente, si eso no se corrige de alguna forma. Y crear espacios, perdonad, que me extienda, si hay, crear espacios lúdicos donde puede haber interacción, puede haber juegos, puede haber conflictos, pero conflictos que se puedan resolver y fortalezcan, eso es necesario. Y hay pocos, hay pocos.
No quiero criminalizar a los padres, evidentemente, generalizando, pero sí que a raíz de lo que acabas de decir me ha venido una imagen a la cabeza, que es ir a un restaurante a tomar algo y ver cómo un niño se pasa toda la comida con una tablet,
por ejemplo,
para que los padres puedan un poco pues, estar hablando con el resto de adultos. No sé si s'han sanat una mica de les mans, això, amb els nens
sí
més petits.
Sí que s'han sanat molts de les mans. No és només els pares, és tota la dinàmica social, tota la dinàmica econòmica, que fa que hi hagi una pressió perquè estiguis connectat i es ven aquesta idea de que com abans comencin els nens amb aquestes pantalles, millor. Però això fa que no juguin al carrer i estiguin en el món real. O sigui, se'ns allunyen del món real. Fins i tot ara Facebook està promocionant una plataforma de metavers per criatures. Que hi ha molta gent que ha sortit als Estats Units dient això hauria d'estar prohibit per menors de 18 anys. Clar. Perquè la idea és que la primera frustració que tinguis, el primer problema que tinguis amb algú, doncs te refugies en el teu metavers, no? I això a la infantesa és una cosa molt greu. Però deixem-me donar una perspectiva més positiva, perquè m'ha vingut al cap que jo fa 30 anys, caminant per la muntanya de Montserrat, vaig conèixer l'últim ermità de Montserrat, una persona que vivia 24 hores al dia absolutament sola, amb la seva gossa que es deia Violeta, recordo que ens va dir, pare Basili. Aquest senyor és de les persones més felices que he conegut mai, i era soledat contínua. Fins i tot ens va explicar que ell va intentar sentir por llegint una novel·la de terror una nit, allà sol, a dalt de la muntanya, a la seva petita ermita, i diu que va estar a punt de sentir por, però no va acabar de realment de sentir por. O sigui, aquesta persona se sentia tan plena, vivint absolutament sola, no? Li pujava a menjar un cop a la setmana des del monestir, suposo, etc. No? Aleshores, per mi, una cosa que és important de cara a viure ben tu mateix és trobar sentit a la teva vida, que en el seu cas era a través de la seva pràctica espiritual, però pot ser a través de l'art, de dedicar-te a la música, del que sigui.
Aquest és un cas extrem, evidentment, però és molt gràfic.
O sigui, un músic que gaudeix de la seva música no se n'oblida de si està sol o no està sol. Tu estàs participant plenament. O sigui, trobar una cosa que realment doni sentit a la teva vida és una de les coses bàsiques per resoldre això.
Potser, Marta, aquest és un dels grans problemes. Que
és
no,
que normalment,
no,
quan ara parlàvem de la soledat, i diem, oh, quin és el culpable, no? Acostumem a anar cap a les tecnologies, i les tecnologies no són els culpables, no? Hi ha moltes altres variables que afecten en aquí, no? I una d'elles potser és aquesta, no? Trobar el sentit de la vida, no? Les tecnologies, senzillament, és això, és magnifiquen, no? Doncs els problemes que ja hi ha darrere fons. Aleshores, per mi, no hem de culpar les tecnologies, sinó simplement el que deia al principi, no? Pues educant un bon ús, perquè això ens ajudarà a potenciar doncs, la part positiva de les tecnologies. Si no, ens anem a magnificar problemes, altres problemes que tenim rere fons, no? I un d'ells, per exemple, podria ser la soledat.
Sí, jo que he portat... Estoy totalmente de acuerdo, Marta. O sea, las tecnologías ni mucho menos son el problema. Todo lo contrario, es una gran ventaja, es un avance social importantísimo. Y se ha de cuidar. Lo que pasa es que cualquier revolución, sobre todo la revolución tecnológica, que ha sido tan rápida, nos ha de permitir ajustarnos un poco, ¿no? Y a veces nos cuesta. A mí lo que me preocupa es que esa tecnología elimine otras cosas fundamentales, ¿eh? Y ya sigo pensando en la infancia, ¿no? Se hace una inversión enorme en pantallas digitales, en escuelas de educación infantil, públicas. Son fantásticas y son maravillosas. Ah, bien, esa inversión se podría haber dedicado en estas etapas a cosas tan 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 adecuadas a la edad como pueden ser material de juego, como pueden ser espacios donde los niños puedan moverse más o menos libremente con seguridad, etc. ¿No? Entonces, a veces hay que pensar un poco en cada momento qué es lo más necesario y lo útil, y sobre todo que no perdamos de vista lo que somos como personas y lo que nos hemos ido construyendo desde hace tiempo. Hay una etapa en la que el desarrollo de lo simbólico es fundamental. Si no se cuida eso, por ejemplo, escritor, hablo desde... Una cosa es el poder leer, el poder escuchar un cuento, una historia, y otra cosa es verla. Porque cuando yo estoy escuchando, me lo imagino. Y es todo un proceso muy interesante mentalmente. Ahora bien, cuando yo estoy viendo, la imagen se come la imaginación, o se puede comer la imaginación. Uh-huh. Si abuso de la imagen y en detrimento de la acción, de la narración y tal, alguna huella deja ahí, ¿eh? Entonces, esa huella es la que a mí me preocupa, no las tecnologías, porque, insisto, son fantásticas, necesarias, y hemos de saber utilizarlas bien. El tema es lo que dejamos.
Completament d'acord, i és més quan nosaltres a vegades anem a centres educatius i el que fem és, ens pregunta, no, com hem d'implementar les tecnologies. Abans de començar a pensar com implementar, anem a reflexionar, no, sobre el procés pedagògic que voleu seguir, perquè cada centre, no, pues, té una manera d'ensenyar diferent, per tant, un projecte educatiu diferent. Penseu en aquest projecte educatiu que teniu i en què us poden ajudar les tecnologies. Una bona implementació pot ser no utilitzar tecnologies, però té que haver-hi aquesta reflexió al darrere, no, perquè és justament etapes infantils, treballem molt més, no, amb temes manipulatius, i una opció pot ser no integrar-les, però ha d'haver-hi aquesta reflexió.
Molt interessant això que dius, Marta, i ara us preguntaré si caldria posar una edat d'inici de contacte amb la tecnologia, però abans, Rosa, diu que hem sortit al carrer, eh?
Hem sortit al carrer a parlar amb joves d'entre 18 i 22 anys per conèixer si admeten aquest sentiment de solitud, i aquestes han estat les respostes.
Sí, total, jo sí.
Sí, jo sí que m'he sentit tota sola.
Jo també.
Bueno, suposo que sempre passa, però jo tampoc tinc la sensació de sentir-me més sola ara que fa uns anys, o si em sento bé.
Sí, totalment.
Hi ha com unanimitat, no? Després escoltarem més arguments d'aquesta gent.
Sí, d'una manera o una altra, totes aquestes persones que heu escoltat han admès tenir la sensació de solitud en algun moment donat. Per tant, tampoc sembla, i us ho preguntem, que sigui un tabú admetre-ho. Què en penseu?
Perdó, però és que jo també me siento solo. A veces, ¿no? A ratos, incluso a veces, como bien decía, lo busco, ¿no? Otras veces me encuentro simplemente solo y bueno, tengo que llenar ese vacío, ¿no? La soledad puede producir una sensación desagradable, ¿no? Cuando no es buscada ni deseada. Ahora bien, eso conlleva muchas veces el buscar soluciones y ahí es donde podemos fallar, ¿no?
Volies dir, Jordi, abans.
Sí, bé, volia, quan el Joaquim parlava de llegir, ahir vam llegir aquest estudi que mostra que la capacitat lectora havia baixat 7 punts.
Sí.
Sembla molt evident que baixa la capacitat lectora, perquè si tenim tantes pantalles llegim menys i estem més pendents de missatges curts. Aleshores, si, això és hauria de ser també un símptoma molt greu de que el sistema educatiu no és culpa dels mestres o dels directors, és culpa de tota aquesta implementació forçada de tecnologies a l'escola, que és una cosa que Apple, Microsoft i Google ja estaven pressionant des de feia molt de temps, no perquè tinguessin cap estudi que demostrés que això es pot parlar d'educació, sinó perquè volien vendre pantalles. I aleshores, això, amb això influencien els conselleres de salut. Durant la pandèmia, totes les famílies i tots els mestres comprovem que l'educació digital no pot ser, o sigui, ha d'haver un mestre, i les eines digitals com un afegit, un accessori que puntualment utilitzes. Però després que tothom comprova a tots els països del món que això no funciona, doncs tots els ministres i consellers, altra vegada, a forçar més la digitalització de l'escola i amb els problemes que genera per alumnes i pels professors també. Una altra cosa que volia comentar és que en aquest món cada vegada més tecnologitzat, en el qual empoderem les màquines i desempoderem les persones, perquè aquest és el resultat net moltes vegades, o sigui, la tecnologia com a eina, molt bé, però de la manera com s'estan implementant, és un món cada vegada més abstracte, en el qual és més difícil tenir relacions pròpiament humanes i sentir-te a gust tu mateix en el món. O sigui, un món que és tan artificial, una miqueta artificial pot estar superbé i pot ser més còmode, però quan arriba a ser tan artificial, és com que tu te sents alienat d'aquest món, te sents estrany. I això crec que està... O sigui, quan parlem de soledat, potser en el fons també ens estem referint a alienació i manca de sentit. Que és un terme més... Si parles amb joves de 14 anys, serà més fàcil dir soledat, no? Jo no m'acabo de trobar reconegut. Però, clar, en un món de màquines, tu no te pots reconèixer perquè tu no ets una màquina. I aleshores hauríem de vigilar una mica amb com estem empoderant les màquines i alhora desempoderant les persones.
M'agradaria escoltar a la Sandra Escapa, de nou, amb la xerrada que vam tenir, parlant de les causes de la solitud en els joves.
Hi ha diferents causes que poden provocar aquesta major soledat entre els joves. Una de les recerques el que ens diuen és que hi ha una sensació de frustració per part dels joves a no aconseguir allò que s'espera d'ells per part de la societat. I sobretot això ve en els moments de transició del cicle de vida. És a dir, s'espera que en aquesta etapa de la joventut s'espera que tinguin una feina estable per formar una família, s'espera que tinguin parella estable per formar aquesta família, s'espera que tinguin una feina que els motivi i els agradi amb un salari que és òptim, i quan no aconsegueixen aquests factors hi ha una frustració per no aconseguir l'èxit que s'espera en la societat, i això els provoca cert nivell de soledat, no? Aquest sentiment de soledat. Per altra banda, altres qüestions que poden influenciar és el tema de les tecnologies, que se n'ha parlat molt, de quan es confon potser les relacions virtuals amb les relacions més presencials, i també aquest pot ser un dels motius. I després també comencen a apuntar algunes recerques vinculades a l'efecte que hagi pogut tenir la pandèmia, també amb aquesta idea de mancança de relacions durant aquest temps de confinament.
Segurament la segona part del que acaba de dir que hem escoltat de la Sandra, ho hem parlat aquí ja, però la primera és molt interessant, no? La precarietat, sí. Aquesta època de canvis, els salaris tan baixos, la impossibilitat de la independència a nivell de sortir de casa dels pares.
I a la vegada les expectatives que et genera la societat de que has de guanyar molts diners i ser guapo i tenir molts likes i molts seguidors, i tot això és molt artificial. A les societats humanes de tota la vida no hi havia aquesta pressió tan gran, no? I aleshores això és normal que, si s'espera implícitament tant de tu, generi una frustració, perquè tu no pots ser totes aquestes coses tan ideals que et diuen.
I de fet, la via d'escapament d'aquesta frustració, no, acostuma a ser pues, donar aquesta imatge falsa, no, a través de les xarxes socials. No? És...
Però amb aquesta imatge falsa t'acabes alienant més de tu mateixa.
O sigui, en relacions líquides, per exemple, no, que és una cosa molt habitual ara, també et genera un buit i una frustració terrible, no? Vull dir, una relació Tinder, una relació Instagram, que avui poden tenir 20, potser en un any, no? No ho sé, posar un número així.
Sí.
No, no omple massa, potser, no?
És que el tema no és un tema de quantitat.
Sí, bueno, de quantitat, era prou de lo gráfico.
Tanto en los likes como en la vida de gente que tiene una cantidad de gente conocida impresionante y tal, y se siente muy sola, ¿no? Es un tema de calidad en esa relación, y bien del reconocimiento del otro, pero auténtico, y sobre todo esa conexión emocional que decíamos antes, sentirte conectado con otra persona, ¿no? Si no hay esa conexión, uno se siente solo.
Claro.
Aunque haya respeto, aunque haya tal. Mira, tengo una persona que decidió 16 años hacer un cambio de sexo, ¿no? Entonces, claro, comentábamos su vivencia, ¿no? Uno piensa, bueno, pues, el conflicto de la posible... el cambio de sexo y tal, que puede producir internamente, el miedo a ser no entendido por el resto de compañeros del instituto, ¿no? Y me comentaba ella que no, estas cosas no estaban en su problemática, ¿no? Su problema principal en este momento. Lo que le preocupaba es que se sentía muy sola. Había mucho respeto por parte de los compañeros estaban muy, bueno, digamos, concienciados, ¿no? Y eran muy permisivos, entre comillas, la palabra permisivos, evidentemente, ¿no? Se aceptaban esa situación, ese cambio, ¿no? Pero se sentía sola porque los demás no se acercaban. Y esa sensación de soledad le estaba llevando a una situación de depresión, evidentemente.
Enquesta.
L'enquesta del dia que hem llançat a xarxes, com cada dia, a l'Avui sortim, amb aquesta pregunta: gairebé el 37% dels joves d'entre 18 i 34 anys han sentit soledat durant el darrer any, segons un estudi. Per què creus que està passant? Hi ha quatre possibles respostes: precarietat, xarxes i tecnologia, caiguda de valors i un altre motiu, no?, que demanem als nostres oients que responguin. Amb un 55%, per què creus que està passant aquest nivell de soledat, hi ha la caiguda de valors, 55%. En segon lloc, amb un 27%, la precarietat, i amb un tercer lloc, amb un 18%, xarxes i tecnologies.
Oh. Caiguda de valors, això té a veure amb el que dèiem de manca de sentit. No m'esperava que això sortís com a primera.
Jo tampoc.
És que estem en un món cada vegada més confós, on l'horitzó acaba d'estar més emboirat, i aleshores, sí, com a mínim és positiu que hi hagi consciència que això és realment el problema, de que no tenim referents morals clars.
Justament el que havíem estat comentant, no? I que les tecnologies ho magnifiquen, però realment el rerefons del problema és aquest.
La precarietat ha estat present a l'hora de la història i de forma desgraïdíssima, no? Jo crec que ara mismo vivimos vivimos una época en la que hay mucho que hacer, evidentemente, pero en el contexto que nos movemos nosotros y se mueven la mayoría de personas que nos rodean, pues, hombre, algunos viven o vivimos mejor que Luis XIV. O sea, según las condiciones, bueno, entenderme bien, ¿no? La broma. Y de alguna forma, no creo que sea el motivo esencial. Yo me sitúo más en lo que, en este primer punto de la encuesta, esta pérdida de valores, la fragilidad también que hemos ido construyendo entre todos, ¿no? En la cual cada uno se siente un poco asustado frente a la vida, ¿no? Hay hay un proceso que es evolutivo, pero que realmente no está funcionando últimamente, que es el pasar de la omnipotencia mágica propia de un niño pequeño, ¿eh? Todo lo puedo y lo quiero en un momento determinado, y mamá me lo consigue o papá me lo consigue, que va asociado eso siempre a una fragilidad mágica. Cuando no es conseguido inmediatamente, pues me siento muy mal y vienen las rabietas y ese tipo de cosas. Eso, que es normal en una etapa, yo creo que se está manteniendo demasiado tiempo. Hay un pensamiento mágico y una fragilidad omnipotente, lo puedo todo, y sobre todo hay una fragilidad mágica que está ahí muy latente y que a la mínima frustración, al mismo tal, nos desmontamos, ¿no?
Quan hem preguntat al carrer a joves d'entre 18 i 22 anys sobre les causes de la seva solitud, ho han tingut clar, eh?
l'ús de les xarxes socials fa que vegis altres realitats i puguis pensar que no estàs tot el dia fent coses i no estàs socialitzant, així que també influeix no veure tanta gent perquè ja saps que t'hi pots comunicar a través de WhatsApp o Instagram. Per tant, moltes vegades evitem quedar amb gent en persona.
Per exemple, quan quedes a vegades o estàs al metro, tal, doncs en comptes d'estar pues, en contacte amb la gent, no? O interessant-te per l'altre una mica més, potser a vegades tires més i la meitat del teu temps que inverteixes, que podies invertir estant amb l'altra persona i parlant, l'inverteixes doncs, consultant les xarxes socials o això.
Sí, jo no tant ho veig com a la manera de comunicar-nos, però sí que quan estàs a casa i mires les xarxes i veus, per exemple, que l'altra gent està amb més persones o han quedat, llavors sí que pots tenir una sensació de solitud, encara que no sigui el que passa perquè tu has quedat al cap de 3 hores.
Jo només afegir que estic super d'acord amb el que et dic, però amb el tema de quedar, sí que és veritat que de vegades passa més com amb la gent més jove que no tenen d'altres. Nosaltres potser no estem d'haver amb el mòbil quan quedem i ells sí que s'aïllen més.
Jo tornaria al tema aquest dels valors, la caiguda dels valors, que m'ha semblat molt interessant que sortís aquí com a primera...
l'opció més votada,
causa,
sí.
No, d'aquest sí, problema. Sí. El que tenim avui és que cada vegada més els valors són els valors de la tecnocràcia, diguéssim, els valors de les màquines, que és l'eficiència, la seguretat, que les coses funcionin, i els valors pròpiament humans els anem desplaçant. És a dir, per exemple, a l'educació s'intenta imposar el que se'n diu el pensament computacional. I tot és utilitzar només la part humana, de la ment humana, més semblant al que fan les màquines, el càlcul, etc. En canvi, tot el que és creatiu, artístic, sensibilitat, ètica, tot això es va arraconant. Prenem cap a un món cada vegada més regit per valors mecànics i tècnics. I aleshores aquí els valors humans és que queden fora de joc. I per tant no tenim referents. O sigui que hauríem de tornar a posar els valors humans i tot el que és pròpiament propi de l'esperit humà, creativitat, intuïció, sensibilitat, etc., en el centre de l'educació i en el centre de la societat, i no tant el progrés tècnic. Clar, i econòmic.
Treure l'assignatura de filosofia, no?
Per exemple,
obligació a...
i posar robòtica.
Marta, no sé tu què en penses, potser tu sí que estàs més a prop, no?, d'aquesta altra opció de dir, escolta, sí que anem a fusionar-nos amb la tecnologia a nivell d'educació.
Jo crec que és una cosa com de balanç, no? Mm. I també m'agradaria portar el tema de la rapidesa, no?, i tot ha de ser immediat. Falta moments de pausa, de reflexió, inclús ara que parlàvem de les escoles, no? L'altre dia estàvem en un centre educatiu que deia, ostres, és que necessitem potser fer una assemblea d'inici, una de final, perquè hi hagi una reflexió de què hem après, de com hem après, no? De com ha anat. Tots aquests moments de pausa sembla que els estem perdent, no? I també va molt lligat amb el tema, no? Dels valors, de la reflexió, cap on te volem anar, no? Tant com a persona com a societat. No tenim aquests espais, no? I això ens fa anar, doncs, com un pollo sin cabeza, no? Per la vida. I les tecnologies, si no tenim aquesta reflexió que fa falta, no? Sobre aquest ús de les tecnologies, aquest disseny de les tecnologies, ens sobrepassen, no? Ens mengen. I, per tant, també vull reivindicar aquest moment de pausa i de reflexió, perquè... és fonamental.
Sí, sí, sí. Yo, perdón, es que sí. Yo creo que lo hemos comentado un poquitín antes, ¿no? Hemos vivido, la humanidad ha vivido varias revoluciones, ¿no? Que han cambiado un poco la forma de entender la vida y tal, ¿no? La revolución agrícola supuso un cambio radical, ¿no? En la forma de entender. Pero claro, fue una revolución progresiva que se fue asumiendo poco a poco, ¿no? Incluso la industrial también pasó lo mismo, pero es que la tecnológica, no sé, ¿hace cuánto tiempo hace que empezó? ¿Eh? Y vimos un apogeo. ¿Y cómo vamos? ¿A qué velocidad vamos? Con lo cual, esa fase de cambio, ¿lo podemos asumir realmente? ¿Lo podemos asumir realmente?
Entonces, o hay una tormenta solar y un gran apagón que lo alimenta todo.
Que tampoco, claro, es el plan. Que tampoco es el tema. Que tampoco es el tema de mudar las tecnologías. Todo contrario. Es como bien comentabas, el poder convivir. Pero sobre todo, intentando cuidar lo humano, lo esencialmente humano, lo que queremos mantener, lo que sí nos ha ido bien a lo largo de estos años, ¿no? Estos siglos. Y evidentemente cambiar otras cosas.
Pero es más atractivo lo otro. El impacto visual, todo lo que...
Ya, sí, ¿no? Ahí está.
¿Cómo
ahí está,
compite
ahí está,
un libro, claro, con
sí,
YouTube?
Sí, totalmente.
Allò és una seducció. És una seducció, però que porta a confondre't a la llarga. I amb això de la rapidesa de la tecnologia només fa falta que sortís això del xat GPT. Que a més també es ven també com un remei a la solitud, perquè tu pots estar enviant missatges al xat GPT i sempre et respondrà. Si estàs parlant amb un amic, se n'anirà a dormir algun dia, però la màquina no se'n va a dormir mai. Però amb això el que fem és augmentar encara més l'alienació.
I si em permeteu, una enquesta de la Fundació FAT Joventut revela que el 25% dels joves pren psicofàrmacs, les raons de pressió, pànic i fòbies.
Tan aviat.
Sí, 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 això també és molt greu, no? I o sigui, tradicionalment això ha estat la millor època de la vida, no? Quan ets jove, ah, que tens energia, tens perspectives, tens ganes de fer coses. O sigui, alguna cosa allà que és que genera psicopatologia a la manera com hem organitzat la societat contemporània. Sí.
Doncs jo és que us estaria escoltant tot el dia, però si us sembla bé anem acabant amb un titular, cadascú, Joaquim, una miqueta en forma de reflexió.
Déjame per l'últim.
Sí? Te dejo per l'últim? Perfecto. Jordi, no sé si...
Doncs jo tornaria a dir lo de posar les persones en el centre i els valors humans en el centre i deixar les tecnologies com a instruments i no com a protagonistes.
Marta.
Sí, jo també en aquesta línia que comenta el Jordi, jo crec que tots hem estat, no, d'acord en trobar aquest equilibri, aquest balanç, no, entre l'humà, lo tecnològic, que les tecnologies no són ni 100% dolentes, no, ni bones, sinó que hem d'educar en el bon ús de les tecnologies i en fer aquests moments de pausa i de reflexió entorn a aquests espais tecnològics.
Yo habría de rescatar la conexión emocional, ¿eh? Creo que está la clave ahí, ¿no? Desde muy temprano poder conectar emocionalmente con el otro, es decir, que el otro sienta que yo siento algo por él, ¿eh? Que de alguna forma es la clave, o sea, que sentirse humano, sentirse acompañado, sentirse fuerte en las relaciones humanas, ¿no?
Pero para hacer eso que acabas de comentar, Joaquim, ¿no hay que tener un poco de humildad? Es decir, a veces totalmente, hay que reconocer que somos débiles, somos frágiles,
totalmente.
Contarle la verdad al de al lado, pero ahora parece que estamos obligados todo el rato a parecer los más fuertes, los que más, sí, van, sí, al gimnasio, totalmente. Los que no fallan nunca y los que siempre se lo están pasando bien, ¿no?
Es lo que decíamos antes, la omnipotencia mágica, porque hay una parte de irrealidad, como comentabais antes, ¿no? ¿Eh? Volver a mantener lo humano, ¿eh?
¿Y cómo se hace? ¿Cómo hacemos eso?
Doncs en el dia a dia, moment a moment, tenir temps per tu, per sentir-te, per escoltar-te tu mateix. I a les escoles podrien introduir pràctiques d'interioritat, de mindfulness, del que sigui, que també ajuden, o de qualsevol altra pràctica que serveixi per estar a soles amb tu mateix i conrear, diguéssim, la teva connexió no amb les pantalles, sinó amb el món. Amb la natura, per exemple. O sigui, surts a passejar per la natura, veus una posta de sol, veus un bosc, a vegades te pots sentir connectat amb aquell espai. Hi ha una cosa molt terapèutica que se'n diu banys de bosc, que és caminar pel bosc un parell d'hores sense mòbil i sense música. I amb això connectes amb la natura i connectes amb tu mateix a la vegada. Són petites coses que poden anar fent i totes elles crec que tenen en comú restringir l'ús excessiu que crec que fem de les tecnologies, moderar-lo.
Assignatura de meditació, m'ha agradat això. A primer de primària, no? Bé. Ens queda, 30 segons, Joaquim, si digues.
No, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo. O sea, encontrar esos espacios de tuyos, ese soliloquio, es necesario para poder después comunicarte con los demás, ¿no? Bien vividos.
Sí, sí. Doncs,
per formar-te com a persona.
Sí, formar-te com a persona al final. Aquests anys tan bàsics per la construcció de la personalitat. Rosa, ha sigut un debat fantàstic, penso una taula rodona molt productiva, molt enriquidora. Gràcies als tres, a Jordi Pigem, moltes gràcies, Marta López Costa, moltes gràcies, i al Joaquim Serrabona, moltes gràcies també per venir.
Gràcies.
Aquí a Ràdio 4, l'avui sortim. Bé, primer capítol, això sí. Suposo, tinc la intuïció de que repetirem.